Continuem, i com veieu aquí tenim, si aquesta cosa de la mort sobtada, aquesta, la patologia de la mort sobtada és una cosa important i que la veiem molt sovint, aquí veieu de fa 10 dies una, tota una plana d'un diari, un diari de l'Espanyol, cobertura nacional espanyola, i veiem el cor divideix el deport, que hi ha equips de futbol que fan unes tècniques d'exploracions genètiques, altres que diuen que sí, altres diuen que no. Jo penso que és una part molt important, la genètica amb la mort sobtada, i per presentar-nos aquests temes no tenim ningú millor que el degà de la Facultat de Medicina i cardiòleg de l'Hospital Josep de Girona, que és el Ramon Brugada. Moltes gràcies, Ramon.
Gràcies, Rafael. Bé, bon dia a tothom. Jo pensava que, Roberto, jo em pensava que fèiem coses bé, que eren els hàbits de salut, que havien millorat la mort sobtada i tot plegat, i ara me n'adono que tot és gràcies a que el Barça va bé. O sigui, fantàstic. Bé, jo us parlaré doncs, de les bases genètiques de la mort sobtada, una mica doncs, posant... doncs les dades que hi ha actualment, les implicacions que tenen els estudis genètics, i també precisament he posat un parell o tres diapositives al final per parlar doncs, del projecte, d'aquesta necessitat o no necessitat de fer estudis genètics en els esportistes. Bé, la mort sobtada cardíaca ja està ben explicat, és la mort natural que esdevé a la primera hora, hi ha altres estudis que diuen doncs, que hauria de ser a les 24 hores, després dels primers símptomes, i aquesta incidència, doncs... ui, sí, va fatal això. Aquesta incidència... Ja m'he robat el puntero, Roberto. Ah, no. Aquesta incidència, doncs, augmenta, que és de 1 per 1.000 a la població general, més o menys, i augmenta a mesura que hi ha més malaltia cardíaca. L'individu que té una malaltia coronària prèvia té una incidència d'un 5%, un MADIT 2 doncs, puja un 15%, i un individu que ha tingut una mort sobtada recuperada, doncs aquesta incidència puja d'un 20, depenent de la malaltia, pot arribar fins i tot a un 50% en algunes malalties. A mesura que van passant els anys, i a mesura que es va avançant amb la investigació, ens adonem que hi ha un paper molt important dels factors genètics de la mort sobtada, i això ha vingut donat sobretot per tres tipus d'estudis. En primer lloc, els estudis epidemiològics. Hi ha hagut estudis que han demostrat que si tu pertanys a una família que ha tingut una mort sobtada, tu tens més risc de tenir una mort sobtada. També hi ha uns altres estudis, que són els estudis que s'han fet amb la predisposició genètica a arrítmies induïdes per drogues. Hi ha individus que prenen unes drogues, uns medicaments, i que tenen una predisposició genètica i que, degut a aquest medicament, poden tenir una mort sobtada. I finalment, allà on s'ha avançat segurament més en els darrers 20 anys, ha estat en l'estudi de les malalties monogèniques, defectes genètics únics que causen que hi hagi individus, famílies, són malalties familiars, que estiguin a risc de tenir una mort sobtada. Per tant, doncs, tota aquesta informació ens ve sobretot gràcies doncs, als estudis genètics que, com dic, en cardiologia es van començar cap allà a finals dels anys 80, començaments dels anys 90. Tota la informació genètica, els que fa anys que heu sortit de la universitat, sabeu que està continguda en una molècula molt complexa, que és la molècula de l'ADN, i que aquesta molècula, que té 3.000 milions de bases, doncs té un 10% d'aquesta molècula està composta per uns segments que s'anomenen gens, i que aquests gens tenen la informació necessària per la fabricació de les proteïnes que són finalment les que faran totes les funcions del cos. Hi haurà proteïnes que ens controlaran el sucre o la glucosa com la insulina, i hi haurà altres proteïnes en el cor que ens permetran doncs, que el miocit cardíac treballi, funcioni i es contregui. Per tant, aquí jo us mostro només algunes de les proteïnes que han estat descrites en el miocit cardíac. Hi ha sobretot tres grans grups de proteïnes. Les proteïnes que permeten la circulació d'ions a dintre i fora de la cèl·lula, i això doncs, crearà uns voltatges, crearà uns gradients de voltatge i crearà, com si fos una pila, doncs crearà simplement una activitat elèctrica. Hi ha unes proteïnes que permetran que hi hagi una contracció cardíaca, el cor, el miòcit s'ha de contraure i per tant hi ha d'haver unes proteïnes que treballin perquè aquest miòcit es contregui, que són les proteïnes sarcomèriques, i finalment hi ha unes proteïnes que fan que aquest miòcit es mantingui estable, es mantingui íntegre, perquè quan aquest miòcit es va moguent i es va contraient, doncs aquest miòcit s'ha de mantenir ferm, i per tant són les proteïnes citoesquelètiques doncs, que mantenen simplement l'estructura cel·lular. Què passa? Doncs que totes aquestes proteïnes en aquí que us mostro han estat ja estudiades genèticament, i a cada una d'aquestes proteïnes se'ls ha trobat algun defecte genètic que causa mort sobtada. I típicament les proteïnes, doncs, els canals iònics, aquestes proteïnes que permeten la circulació de ions, causen mort sobtada de forma d'alteracions elèctriques. Les proteïnes sarcomèriques generalment causen, que són les de la contracció, causen miocardiopatia hipertròfica, i les proteïnes citoesquelètiques causen miocardiopatia dilatada. Hi ha una mica de solapament a mesura que van passant els anys i la investigació es va veient, doncs, que hi ha un solapament important, que hi pot haver, doncs, per exemple, malalties iòniques o canals iònics que puguin causar dilatada, o proteïnes sarcomèriques que puguin causar dilatada, o proteïnes citoesquelètiques que causin alteracions de miocardiopatia hipertròfica. Però en general aquests són els tres grups de grans malalties que hem estudiat a nivell intramiocàrdic, a nivell de la cèl·lula miocàrdica. Quan abans d'arribar del Canadà, doncs, vam fer alguns estudis per desenvolupar alguns projectes amb genètica cardiovascular, i el primer que ens vam preguntar va ser si nosaltres utilitzem la mort sobtada com a mort sobtada d'origen cardíac, ens estem equivocant, o és que agafarem molts grups de gent doncs, que no tenen una causa cardíaca de la mort sobtada, i per tant ens podria, doncs, diluir els resultats estadístics i sobretot els resultats genètics. I per tant el primer que vam fer va ser mirar a veure quina era la prevalència real de mort sobtada cardíaca en els individus que havien fet una mort sobtada. En aquest cas vam agafar la zona del sud-est de Quebec, que està controlada per un mateix forense, i que a més quan aquest forense, doncs, tenia un problema a nivell de que no havia trobat un diagnòstic, enviava sempre el cor per acabar de fer l'autòpsia en el patòleg, doncs, de l'Institut de Cardiologia de Montreal, on jo treballava. Per tant, vam poder accedir al voltant de 1.200 autòpsies que s'havien fet durant els darrers 5 anys en individus que havien tingut una mort sobtada d'origen desconegut. I què vam veure? Bé, primer de tot, vam veure que al voltant d'un 37% dels casos de mort sobtada tenien un origen cardíac clar. Però un 37% vol dir, doncs, que o hi ha una autòpsia o ens podem equivocar pràcticament, doncs, en un 50 o un 60% dels casos, i per tant, per fer estudis genètics era imprescindible tenir accés a uns resultats d'autòpsia per definir clarament que allò era una mort sobtada d'origen cardíac. I per tant, com veieu aquí, doncs, hi ha tota una classificació, des de cardiovascular, traumatisme indeterminat, intoxicació, respiratori, infecciós, neurològic, digestiu, càncer i metabòlic i altres. Per tant, el primer punt era aquest. Hi havia, sobretot, només un 35-40% dels casos que tenien realment una causa cardíaca definida. I si ho separàvem per les edats, doncs, com ja és ben prevalent i ben clar, si agafàvem menys de 60 anys, ja teniu en Lila aquí, doncs era la malaltia coronària, malaltia isquèmica, la causa més prevalent de mort sobtada en l'individu. Quan baixàvem a 40 anys, la meitat estaven causades per malaltia isquèmica, però quan anàvem molt més joves, la malaltia isquèmica desapareixia i després apareixien les miocardiopaties. I aquests són els individus, doncs, que presentaven sobretot dos tipus de miocardiopaties: la displàsia ritmogènica de ventricle dret i la miocardiopatia hipertròfica. La miocardiopatia hipertròfica està caracteritzada, doncs, per aquest engruiximent de la paret ventricular. Aquest és un individu, un noi de 16 anys, que un triatleta, que entrenava amb el seu pare, que també era un triatleta, i que a la piscina, mentre es nedava, doncs, es va morir sobtadament. I, doncs, després de fer-li l'autòpsia, veieu, doncs, un cor que pràcticament no té cavitat, amb un septe, doncs, molt, bueno, tot el cor està engruixit. I aquest és, doncs, una miocardiopatia hipertròfica, en aquest cas d'origen genètic, i que està causada, doncs, per les mutacions a les proteïnes sarcomèriques. Aquesta és la causa més comú, més freqüent, de mort sobtada en l'atleta, i per tant, doncs, és una de les primeres investigacions que fem a nivell genètic quan hi ha un atleta que s'ha mort sobtadament. Aquesta, bueno, ja és el que us acabo de dir, això, doncs, que està causada sobretot en els atletes, doncs, que fan, doncs, sobretot bàsquet, i en aquest cas, doncs, al Canadà, doncs, hoquei sobre patí, sobre gel. Hi ha una segona malaltia, us he parlat d'algunes proteïnes intramiocàrdiques dintre la cèl·lula, però també hi ha unes altres proteïnes que són les que mantenen la connexió intercel·lular. Aquestes proteïnes, per suposat, el que han de fer és que aquella activitat elèctrica es transmeti ràpidament d'una cèl·lula a l'altra perquè el cor es pugui contraure a l'uníson. I per tant, aquestes unions, són les que s'anomenen les unions intercel·lulars, doncs, a vegades hi ha unes proteïnes que mantenen les cèl·lules unides, i a vegades aquestes proteïnes tenen unes mutacions mutacions que fan que aquestes unions intercel·lulars quedin separades i s'incorpori en aquesta zona grassa fibrosi que a mesura que van passant els anys van substituint aquest teixit miocàrdic per grassa i fibrosi, i això doncs és una causa molt important de mort sobtada també a l'atleta. A Itàlia diuen que és la causa més important de mort sobtada a l'atleta i que ve caracteritzat doncs sobretot per aquest aspecte translúcid. Quan poses un llum a sota, com la grassa i la fibrosi és més translúcid que el teixit miocàrdic, es veu aquest cor translúcid, sobretot en el ventricle dret. I això és allò que són aquella malaltia que s'anomena la displàsia aritmogènica del ventricle dret, que és un nom molt complicat, però que és la malaltia que malauradament doncs, va matar l'Antonio Puerta ara fa un parell d'anys, doncs, que se'l va investigar, això d'acord al que diuen els diaris, se'l va investigar amb l'autòpsia i van trobar doncs, que tenia una forma incipient que no havia estat diagnosticada mitjançant els mètodes clínics, però una forma incipient que tenia una mica de fibrosi que li va causar una mort sobtada de causa arrítmica. Us he parlat de les causes cardiovasculars, però quan es miren les autòpsies sempre hi ha un grupet de malalts que el forense diu, el patòleg diu, mort de causa natural, o autòpsia blanca, autòpsia negativa, segurament arritmogènica, mort segurament elèctrica o arritmogènica. I aquest és el grup d'aquest indeterminat, que doncs que sol ser un 15% dels casos de les autòpsies. Quan agafem la gent jove, en aquests casos, sempre hem de tenir en compte la possibilitat doncs, que hi hagi un defecte genètic en aquestes proteïnes que estan a la membrana i que permeten la circulació de ions a dintre i fora de la cèl·lula. Aquestes proteïnes que s'anomenen canals iònics en el miocit cardíac doncs, generaran una activitat elèctrica que s'anomena el potencial d'acció cardíac, i que aquest potencial d'acció cardíac, quan el mesurem a la superfície corporal, doncs, és el que s'anomena l'electrocardiograma. I aquestes proteïnes, sobretot, generen tres tipus de corrents per generar el potencial d'acció cardíac: el sodi, el calci i corrents de potassi. Per tant, quan estem parlant de gent jove, sempre hem de sospitar doncs, que hi pugui haver una malaltia de causa genètica, i això ho hem de sospitar sobretot per les implicacions que té a nivell familiar. Hi ha quatre malalties, sobretot, que han estat ben estudiades: la síndrome de QT curt, perdoneu que aquí no es veu l'entramat, la xarxa perquè veieu el curt que és aquest QT, però estem parlant d'un electrocardiograma que presenta un QT de menys de 320, un QT corregit de menys de 320, la síndrome de Brugada, que té aquest típic electrocardiograma, ja us ensenyaré algun altre exemple, la taquicàrdia catecolaminèrgica, que és una malaltia que sol matar doncs, sobretot a noies al voltant dels 12 als 20 anys i sobretot durant les emocions i l'estrès, i la síndrome de QT llarg, que també afecta més a noies entre els 14 i 25 anys i que també pot causar doncs, mort sobtada durant l'exercici, també en algunes formes durant el repòs. Per tant, quan mirem aquestes activitats elèctriques que generen el potencial d'acció cardíac, podem tenir alteracions que ens causin doncs, un mateix efecte. En aquest cas, aquí podem tenir doncs, que hi hagi un augment de la funció en el canal de sodi, o sigui, el canal de sodi s'hauria de tancar en aquest nivell després de la fase 1, i si es manté obert, doncs va entrant sodi a l'interior celular, o també podem tenir unes mutacions o uns defectes que causin que els canals de potassi treballin menys del compte, i això ens donarà lloc a una prolongació del potencial d'acció cardíac, i això, aquesta prolongació del potencial d'acció cardíac es traduirà en l'electrocardiograma amb un allargament de l'interval QT. Bé, aquest allargament de l'interval QT pot venir donat també per la intoxicació o per la presa de medicaments, aquelles formes induïdes de malalties arritmogèniques. I en aquest cas que us presento jo només una petita llista, molt petita, de medicaments que bloquegen els canals de potassi. I al bloquejar els canals de potassi prolongaran aquest potencial d'acció i faran un allargament de l'interval QT. I això és el que s'anomena un QT llarg adquirit, induït per drogues. En aquest cas, molts d'aquests casos tenen aquests individus una predisposició genètica, alguna alteració que fa que responguin més als medicaments o que tinguin menys, el que s'anomena menys reserva de repolarització, o sigui, menys reserva de canals de corrents de potassi, perquè aquests canals de potassi treballen ja una mica menys genèticament, i que quan els hi poses la droga a sobre, el medicament a sobre, aquests canals de potassi s'acaben de bloquejar i causen QT llarg i arrítmies. Però també hi pot haver una malaltia genètica, simplement malalties, defectes genètics en aquestes proteïnes que transmeten el corrent de sodi o el corrent de potassi, que facin doncs, que el corrent de sodi treballi més del compte o el corrent de potassi els corrents de potassi treballin menys del compte, i en aquest cas s'anomena el síndrome del cutell llarg, que està caracteritzat doncs, per episodis sincopals, arrítmies ventriculars i aquesta prolongació típica de l'interval cuté, que n'hi ha de dos tipus. La romano-bor, que és l'autosòmica dominant, això vol dir que heredes un gen anormal d'un dels pares i tens la malaltia, o l'autosòmica recessiva, Gerber-Lang-Nielsen, que vol dir que has d'heredar un gen de cada un dels pares defectuós per tenir la malaltia. Com podeu entendre, en aquest cas heredes dues mutacions i aquests són casos molt més severs que amb una mort sobtada doncs, molt més prematura que els altres. Us he parlat doncs, del canal de sodi que funcioni més del compte. També podem tenir problemes que el canal de sodi funcioni menys del compte i després una mica doncs, amb les hipòtesis és que quan aquest canal de sodi funciona menys del compte, doncs el canal de potassi té un guany virtual, l'equilibri està a favor del canal de potassi, en aquest cas de la fase 1 del potencial d'acció, i això generarà doncs, una osca aquí més pronunciada en el potencial d'acció cardíac, i com que aquest equilibri sembla ser que és més delicat, aquest equilibri entre sodi i potassi en el ventricle dret, doncs a les precordials dretes tindràs una elevació del segment ST. Això, de nou, pot venir donat per una intoxicació per algun medicament que bloquegi el canal de sodi. En aquest cas, veieu típicament a les precordials dretes, B1 i B2, una elevació del segment ST típic com una aleta de tauró que pot venir donat per una droga, en aquest cas, droga, la cocaïna, que és un bloquejant del canal de sodi també, a més de ser un medicament, una droga que causa espasme, però sí que també el ser bloquejant del canal de sodi pot causar l'electrocardiograma típic de síndrome de Brugada, en aquest cas, o típic del que es coneix ara com el síndrome de Brugada. I també, per tant, podeu tenir una forma induïda adquirida per una droga, per un medicament, però també podem tenir una forma genètica, una causa genètica que faci que el defecte genètic faci que el canal de sodi funcioni menys de la compte i, per tant, tinguem doncs, el típic electrocardiograma, en aquest cas, que això ara es coneix com la síndrome de Brugada, que és el típic electrocardiograma amb aleta de tauró i que ve caracteritzat, doncs, primer de tot, per l'electrocardiograma i a vegades es pot presentar-se també amb una prolongació de l'interval PR i unes zones negatives i a vegades amb un bloqueig de branca dreta. Però el que és patoneumònic, el que és imprescindible per fer el diagnòstic de la síndrome de Brugada és la presència de l'electrocardiograma a B1 i B2, aquesta elevació del segment ST. Quan va estar descrit aquesta malaltia l'any 92, es va descriure com la persistència de l'elevació del segment ST, el bloqueig de branca dreta i mort sobtada. I en aquest cas doncs, es va veure que ni el bloqueig de branca dreta és necessari pel diagnòstic, ni la persistència en l'elevació del segment ST és necessari pel diagnòstic. El 40% dels malalts amb síndrome de Brugada vindran algun dia a la consulta amb un electrocardiograma totalment normal. I això no vol dir que tinguin menys risc de tenir mort sobtada. Tenen el diagnòstic fet i aquesta gent està a risc. Per tant, l'únic criteri clar, patoneumònic, diagnòstic de la malaltia és la presència de l'elevació del segment ST. Curiosament, aquesta és una malaltia que, malgrat que va ser descrita clínicament l'any 92, s'havia conegut de feia molts anys. Hi havia una publicació l'any 1913, estem parlant pràcticament de fa 100 anys, de morts sobtades d'origen desconegut en nois joves en el sud-est asiàtic. Es anava descrivint aquestes morts que es havien anomenat Pokuri al Japó, Bangungut a les Filipines i Lai Tai a Tailàndia, que totes descrivien el mateix. Mort sobtada de nois joves durant la nit mentre es dormen. I a mesura que es van fent investigacions, després de l'any 97, es va veure que aquesta malaltia tenia el mateix patró electrocardiogràfic que la síndrome de Brugada. En alguns d'aquests llocs, com per exemple hi ha algunes illes a les Filipines, on la prevalença és de 1 en 200, o sigui, una prevalença de pràcticament d'una epidèmia, i en aquesta zona és la causa de mort més freqüent en els joves, homes joves, després dels accidents de cotxe, amb la qual cosa doncs, és una causa important de mort sobtada, de mort en el sud-est asiàtic. A mesura que han anat passant les investigacions, i sobretot gràcies al fet doncs, que hem avançat ràpidament amb els estudis genètics i amb els estudis i amb els equipaments tecnològics bioinformàtics i de seqüenciació, doncs hem anat avançant més ràpid. L'any 92, en Pere i en Josep van descriure la malaltia com una entitat clínica. L'any 97 vam descobrir el defecte genètic. L'any 98 vam poder definir el risc, el nivell de risc, i l'any 2000 vam poder ja adoptar les mesures de tractament. Per tant, en 8 anys vam passar de descriure una malaltia nova a poder adoptar mesures de prevenció i de tractament. Finalment, us he parlat de la pèrdua de funció en els canals de potassi que causen síndrome de QT llarg. Doncs és de calaix pràcticament que si hi ha un guany de funció en els canals de potassi tindrem el síndrome de QT curt. Per tant, el síndrome de QT curt doncs ve causat simplement per aquest augment de la funció en els canals de potassi que faran doncs, que s'escurci el potencial d'acció cardíaca i que això tingui com a traducció en l'electrocardiograma amb un escurçament de l'interval QT. Aquesta és una malaltia que ha estat descrita fa l'any 2000, clínicament descrita l'any 2000, i que va ser sobretot descrita amb una família amb fibrilació auricular i amb un individu que havia tingut mort sobtada. I aquí veieu doncs, els electrocardiogrames, no sé si es transmeten prou bé, però els electrocardiogrames amb un interval QT molt i molt curt tenen unes zones T molt picudes també, i que veieu uns intervals QT que estan entre 280-300 a tots els individus. Per tant, a mesura també que han anat passant els anys, doncs s'han pogut anar descrivint millor aquesta malaltia, però encara és una malaltia molt i molt nova. En aquest cas, l'any 2003, nosaltres vam tenir la sort de poder accedir a dues famílies en les quals hi havia mort sobtada. L'únic cas que hi havia hagut de mort sobtada era un individu sol en la primera publicació, però en el 2002-2003 vam accedir doncs, a aquestes dues famílies, una d'italiana i una d'Alemanya, que ens va permetre doncs, deduir que sí, que realment era una malaltia genètica que causava mort sobtada i que a més és segurament la malaltia genètica més severa que existeix, perquè en aquest cas causa mort sobtada, en aquest cas és un noi que va tenir mort sobtada a l'edat de 9 mesos, va sobreviure a la mort sobtada malgrat que té seqüeles neurològiques molt i molt importants, i el seu tio havia tingut mort sobtada a l'edat de 3 mesos, i aquí tenim mort sobtada doncs, a l'edat de 15 anys, 40 anys, o sigui, mort sobtada molt i molt severa, segurament la forma més severa de forma genètica de mort sobtada més severa que existeix. I en aquest cas, també gràcies als avenços, vam anar encara més ràpid i vam poder descobrir, es va descobrir l'any 2000 com a nova malaltia, el 2003, 3 anys més tard, o sigui, va passar un any després de tenir les famílies, vam descobrir el defecte genètic, vam poder fer l'estudi dels medicaments ja el 2004 i poder ja incorporar medicaments, com veieu, des del 2000 al 2004, 4 anys per descobrir una nova malaltia a trobar un tractament. El més curiós de tot això, jo sempre ho dic, és que l'any 2000 es complia els 100 anys de la invenció de l'electrocardiograma, i el que a mi més em sorprèn és que 100 anys després encara es descobreixin noves malalties gràcies a l'electrocardiograma. Bé, una mica com a resum us he ensenyat doncs, que s'ha de mantenir un equilibri molt i molt crític, estable a nivell doncs, dels canals iònics per la generació del potencial d'acció cardíac, i que qualsevol defecte genètic que alteri aquests corrents doncs, generarà diferents tipus de malalties genètiques en aquest cas, però que tenen un resultat final que és una arrítmia, una mort sobtada, i per tant doncs, el mantenir aquest equilibri és imprescindible per prevenir una mort sobtada. A mesura que hem anat avançant, hem sempre treballat amb famílies, amb pacients que tenien una mort sobtada, que tenien una malaltia genètica, i hem pogut anar descobrint, gràcies a la recerca, doncs, defectes genètics, síndrome de QT curt, doncs, aquest gen, síndrome de QT llarg, un altre, i hem anat descobrint gens. I a mesura que anàvem descobrint gens, nosaltres anàvem preguntant, home, anem descobrint gens, és molt maco per la investigació, però esclar, això té unes implicacions importants per la família, perquè no estem parlant ja només de descobrir gens, sinó que estem parlant de descobrir malalties familiars, defectes genètics familiars. I per tant, a mesura que han anat passant aquests anys, al final s'ha acabat doncs, reincorporant tota aquesta informació en el que s'anomenen doncs, sobretot els centres de genètica cardiovascular, que són els que fan recerca, i doncs, per exemple, el que tenim ara aquí a Girona, al final del passadís, i doncs que el que fem doncs, és treballar per descobrir aquests defectes genètics. I partim sempre de la base doncs, de les mostres de sang, de les mostres dels pacients que tenen una malaltia que vulguem estudiar, on traiem l'ADN, que aquest ADN, doncs, quan el poses en un gel, és molt gran, molt difícil de treballar, i per tant s'ha de s'ha de poder treballar amb peces més petites, i va ser doncs, ja fa 30 o 40 anys, o 30 anys segurament, quan es va descobrir la màquina de l'amplificació es va inventar l'amplificació mitjançant doncs, la reacció en cadena de la polimerasa, que el que fas és dirigir l'amplificació de l'ADN cap a una zona que a tu t'interessa, en el nostre cas canals iònics, amb altres grups doncs, amb diabetis faran altres gens, i amplificar, doncs anar fent còpies de la còpia fins a amplificar milions de vegades aquestes peces que ens interessen, perquè quan les posem en un gel siguin unes peces petites que les quals podem treballar tranquil·lament. Quan jo vaig començar doncs, a principis dels anys 90 a treballar doncs, amb genètica, treballàvem amb radioactivitat, amb gels, era un sistema brut, podíem aconseguir doncs, com a molt unes 1.000 bases doncs, perquè es havia de fer doncs, amb uns sistemes radioactius. Allí em vaig quedar calvo jo, hi ha uns sistemes doncs, que no ens permetien francament treballar i tenir doncs, resultats molt i molt contundents, era brut, era simplement brut. I a mesura que han anat passant els anys i hem incorporat noves tecnologies, es va incorporar doncs, la 3700, em sembla que era aquesta, en aquell moment amb la radioactivitat feien 1.000 bases per dia, amb aquesta màquina ja se'n feien 10-15.000 per dia, sense radioactivitat, amb uns colors doncs, que ens definia totes les bases nitrogenades, i a mesura que han anat passant els anys, doncs ara tenim aquestes màquines. Aquesta és una màquina d'una capacitat mitja, és la que tenim al laboratori, capacitat mitja, perquè ens pot fer al voltant de 200-300.000 bases per dia, però és clar, és que han sortit les màquines ja que fan milions de bases cada dia. Però bé, què busquem aquí? Doncs el que mirem és amplificar una zona que ens interessa a nosaltres, aquelles bandes de 300 bases, 400 bases que us he mostrat tan maques, les posem a la màquina i ens llegeix la seqüència. I què estem fent? Estem buscant simplement la seqüència del gen que ens interessa, però hem de tenir en compte sempre que estem comprant dos gens, estem agafant la sang d'un individu, però aquest individu té dos gens, un que li ve del pare i un que li ve de la mare, que no podem separar. L'únic que fem és, doncs, seqüenciem els dos gens a la vegada, i com que hi ha un solapament perfecte en aquest cas, aquí només es veu una ona. Però aquí en realitat el que estem veient és, a la vegada, estem veient que el gen del pare i el gen de la mare, o que li ve del pare i de la mare, són exactament iguals. En aquest cas aquí el que veiem és que entre el gen del pare i el gen de la mare hi ha una base diferent, veieu aquí doncs una ona doble, aquí, i per tant vol dir doncs, que entre el pare i la mare hi ha un gen diferent, hi ha una base diferent en aquell gen, i el que fem és després és anar en el pare i la mare i seqüenciar aquesta mateixa zona, en el pare i la mare, per saber de qui li ve la mutació aquesta. Quan aquesta mutació doncs, és una mutació puntual, un canvi d'una base, com veieu no afecta el solapament, perquè s'ha canviat una base per una altra. Quan aquest canvi, el que passa és que entre les dues cadenes hi ha una cadena que és més curta que l'altra perquè ha desaparegut o s'han incorporat unes bases, doncs el solapament va bé fins a aquell punt on s'han incorporat algunes bases i en aquell punt doncs, o s'han tret algunes bases i en aquell punt es perd el solapament. Però això simplement, no és que això sigui brut, simplement això és una doble, perquè el pare i la mare són diferents i el solapament es perd. Però això són el que s'anomenen les variacions. Què fem després? Mirem 400 controls, gent de la mateixa zona geogràfica que no tinguin la malaltia, i mirem que això no ho tinguin ells, perquè després això seria una variació normal que tots tenim al voltant de 3 milions de variacions genèticament, i per tant, per acabar de deduir que això sigui realment una mutació. Si estem parlant de canal iònics, doncs, perdoneu, això ens permet doncs, fer una diagnosi genètica a nivell familiar, deduir qui de la família ha heredat aquell defecte genètic i, per tant, qui de la família té un risc de patir una mort sobtada o de patir aquella malaltia. I, finalment, si estem parlant de canal iònic, doncs, després, a més, podem acabar de deduir si aquella variació genètica pot causar un problema elèctric gràcies als estudis electrofisiològics doncs, de Patch-Clamp, que s'anomenen, que són estudis doncs, els quals agafem aquella mutació, la posem en una cèl·lula i estudiem, o agafem aquell canal mutat, o posem a dintre una cèl·lula i estudiem els corrents elèctrics en aquella cèl·lula. D'allí doncs, podem deduir com els corrents elèctrics s'han vist canviats gràcies a la mutació i podem estudiar, doncs, podem deduir com pot arribar a causar una mort sobtada. Aquí només us presento un cas, WT vol dir wild type, que vol dir normal, sense mutació, i això està incubat a 37 graus, i aquí tenim una mutació. Quan veieu que hi ha una corrent, només feu-me cas amb això vol dir corrent de sodi, i que aquesta corrent de sodi desapareix quan fem, quan incubem a una temperatura alta, i que aquesta corrent es comença a millorar quan incubem a una temperatura una mica més baixa. Això què vol dir? Que a mesura que augmentem la temperatura d'incubació hi ha menys corrent, hi ha més fenotip, més alteració de corrent, més alteració clínica, i això s'ha vist sobretot en els malalts amb síndrome de Brugada. Aquest és un cas amb síndrome de Brugada, perquè hi ha malalts amb síndrome de Brugada amb mutació al canal de sodi que tenen poca corrent i que degut a la mutació, degut a febre, encara tenen menys corrent, que es poden arribar a morir sobtadament durant els episodis febrils, però tenen res a veure amb episodis febrils cardíacs, no és una miocarditis, res d'això, pot ser simplement unes angines. Bé, doncs tota aquesta informació que hem aconseguit gràcies a la recerca, al final doncs, es va deduir doncs, que tot això tenia unes implicacions clíniques molt importants, perquè estàvem identificant mutacions familiars, defectes genètics familiars, i per tant podíem deduir qui de la família tenia el risc de patir la malaltia. I per tant el que vam fer va ser revertir tot aquest concepte. Vam partir de la base dels individus per fer estudis de recerca i descobrir coses, i ara ho hem revertit i ho hem passat de nou cap a la població. I això és el que s'anomenen doncs, els centres clínics de genètica cardiovascular, que n'existeixen ja pràcticament a tots els hospitals grans i importants a nivell mundial. Però bé, aquests centres clínics, per suposat, continuen amb el diagnòstic clínic i amb el tractament. Alguns han incorporat el diagnòstic genètic, com el nostre, alguns hi hem incorporat la recerca, com el nostre, vull dir, es continuem amb la recerca, la docència, doncs per suposat que sí, però també s'ha de veure una mica que hem canviat una mica el paradigma del tractament, en aquest cas, de com hem de desenvolupar o com hem d'acostar-nos en el malalt. Ja no parlem del malalt únic, que ens ve amb uns símptomes o uns signes, sinó que ara estem parlant de malalties genètiques i, per tant, hem d'incorporar una cura global de la família. Ja no estem parlant només d'un individu, estem parlant d'una família. Per tant, per exemple, en aquest cas, aquest és el primer cas de síndrome de Brugada que vaig tenir en el Canadà, un noi de 39 anys que té dos filles i que tenia un electrocardiograma típic de síndrome de Brugada, que va tenir una mort sobtada recuperada i que tenia, se li va implantar un desfibrilador. I el cardiòleg ens va enviar a la família perquè no sabia què fer amb aquesta filla, que veieu, té una mica d'elevació del segment ST, no és una elevació del segment ST que sigui típic de síndrome de Brugada, no és aquella aleta de tauró, però sí que era una noia jove i tenia por. Va, el cardiòleg va dir, noi, no sabem si és que això és una forma incipient de síndrome de Brugada, si és una forma, doncs, com que el síndrome de Brugada, 40% dels malalts poden normalitzar l'electrocardiograma, si això era un individu que estava a risc de tenir mort sobtada. I vam fer l'estudi genètic i vam descobrir, doncs, una mutació en el canal de sodi, i a més ens va permetre deduir que la mutació li venia de la mare. Ho podíem mig deduir perquè tenia el noi aquest tenia la germana de l'àvia que havia fet una mort sobtada, però esclar, estem parlant de la germana de l'àvia, fa 60 anys, ja ningú sap ben bé, tothom es moria doncs, sobtadament en aquell temps perquè ningú anava al metge, i per tant doncs, tampoc podies acabar de deduir res, però sí que vam veure que era la mare que tenia doncs un electrocardiograma amb un bloqueig de primer grau, una prolongació d'un interval PR i res més, asimptomàtica. Però vam deduir que venia de la mare, i el més important, jo crec, vam deduir doncs, també que la tia, la germana i les dues filles no tenien el defecte genètic. Aquest és un cas d'una família senzill de fer, ràpid, es fa i s'acaba ràpid perquè la família és curta. Però és que a vegades ens trobem, i aquí jo crec que és allà on tenim el gran repte, ens trobem en famílies grans. I en aquest és un cas d'una família de Canàries, doncs, que hi va haver doncs, tres noies que es van morir sobtadament, la primera noia als 12 anys, la segona noia es va morir als 14 anys i la tercera noia un any més tard, era germana bessona, als 15 anys, baixant una atracció a Euro Disney, doncs va arribar morta. I en aquell punt, tres noies germanes que es moren sobtadament, doncs ja saps que això no pot ser res més que una forma genètica de mort sobtada. I vam començar a estudiar la família, però és clar, a vegades les famílies se pot presentar doncs, amb un pedigrí com aquest, un pedigrí amb 2.500 membres, 2.500 familiars, i això és una família de Canàries, i per suposar, quan es va començar a parlar de la possibilitat de que això fos una malaltia genètica familiar, cada punt d'aquests que veieu amb color és un individu afectat amb mort sobtada o amb desfibrilador. Per tant, fixeu-vos doncs, que hi havia doncs, al voltant de 30 i pico desfibriladors, 30 i pico morts sobtades. Per tant, una família molt i molt gran, i que, per suposat, les mares quan es van assabentar que hi havia una mort sobtada, que hi havia una malaltia genètica a la família, es van presentar tots en el sistema canari de salut perquè se'ls hi fes tot, que se'ls hi fessin les proves. És clar, 2.500 persones, això va bloquejar doncs, el sistema canari, i ens van demanar doncs, una mica d'ajut per veure si la genètica podia ajudar en aquest cas. Bé, ja us en parlaré més endavant, però què ens ha permès els estudis genètics? Primer de tot, confirmar una diagnosi genètica. Aquell individu de 16 anys que va tenir una mort sobtada mentre es feia, doncs, entrenava a la piscina, vam descobrir que tenia una mutació a la miosina, una de les proteïnes sarcomèriques que causa miocardiopatia hipertròfica, i això ens permet doncs, anar a la resta de la família. Aquesta era una família on el pare era triatleta, tenia 7 fills, dels quals 6 estaven entrenant per ser triatletes. Per tant, en allà, doncs, esclar, se'ns plantejaven dubtes. El gran dubte que tenim amb la miocardiopatia hipertròfica és com distingir les formes no tan clares de miocardiopatia hipertròfica, un septe de 16 mil·límetres, una miqueta, un cor una miqueta més gran del normal, i distingir-ho d'un individu que doncs, té un entrenament, un atleta, un cor d'atleta. I per tant, doncs, els estudis genètics en aquest cas ens poden ajudar quan la genètica doncs, ens dona un resultat positiu. Ens permet fer un diagnòstic. O sigui, aquell individu que ens ve i que té un episodi sincopal o una mort sobtada recuperada i que no sabem què li passa, podem fer un estudi genètic, però té unes implicacions importants de cost, que ja us en parlaré més endavant, que per tant, de moment, segueix sent realment un repte important poder-ho fer. Però en aquest cas, de 54 anys, aquest individu tenia un episodi sincopal i, degut a aquesta zona es té, vam dir, ja saps què, mirem que això no sigui una displàsia ritmogènica de ventricle dret, vam mirar la desmoplaquina, vam trobar una mutació, veieu que es perd el solapament, una delació, es perd el solapament, i per tant després vam poder fer un estudi genètic en els germans, vam trobar 3 germans menys que tenien el defecte genètic, i segurament el defecte, perdoneu, els hi venia del pare, però el pare ja era mort i no hi van poder fer estudi genètic. Però bé, ens permet fer una diagnosi, perquè després això té implicacions familiars importants. Ens permet complementar les proves clíniques. Les proves clíniques en cardiologia no són perfectes. O sigui, sobretot hi ha algunes malalties, la displàsia ritmogènica, que té formes molt incipients, que pot causar mort sobtada i que a vegades no podem diagnosticar. Però en aquest cas, mireu aquí 36 morts sobtades, aquesta família de Canària, Canàries, 24 desfibriladors. Després vam descobrir, gràcies als estudis genètics, que hi havia 7 individus a qui se'ls havia posat un desfibrilador, però que segurament no el necessitaven perquè no tenien el defecte genètic. I vam investigar aquests 7 individus i vam veure que sí, durant l'estudi, doncs, la prova d'esforç, havia vist algun PVC en allà, alguna coseta, no acabaven d'estar tranquils i van decidir implantar-los perquè eren individus que tenien familiars molt propers que havien fet una mort sobtada. Però bé, ens permet doncs, complementar aquestes proves clíniques. Si parlem de 2.500 individus que has de fer proves clíniques, en aquest cas una taquicàrdia catecolaminèrgica, que has de fer doncs, un electrocardiograma, una prova d'esforç i un ecocardiograma, si voleu, doncs, clar, ens trobàvem doncs, que 2.500 proves doncs, bloquejava el sistema canari de salut. Què vam fer? Vam descobrir el gen i a mesura que han anat passant els mesos, anem rebent encara mostres, ja n'hem fet 1.500 i d'aquestes 1.500 hem descobert la mutació a 200. Les altres 1.300 no tenen la mutació, per tant, els altres 1.300 no necessiten fer-se proves clíniques i ens podem concentrar en aquells individus que tenen la mutació, per tant, sabem que estan a risc de tenir una mort sobtada i també els podem protegir amb beta-bloquejants ràpidament. Per tant, ens permet complementar i ens permet, doncs, adoptar mesures de prevenció, i una de les grans preguntes que es fan en genètica és si realment això és cost efectiu. Bé, en famílies així sense cap mena de dubte, perquè doncs, us puc dir doncs, que això ens pot haver costat haver fet els estudis genètics 100.000 euros, però esclar, si penseu doncs, en el que hem arribat a guanyar a nivell d'estudis clínics, podeu veure doncs, que estalviar a nivell d'estudis clínics. No hi ha dubte de què és cost efectiu. Ens permet guiar la teràpia, o sigui, hi ha gens, hi ha malalties que d'acord a quin gen tinguin afectat, sobretot la malaltia del cutell llarg, un pot adoptar mesures preventives diferents. Per exemple, sabem doncs, que si un té la mutació, un defecte genètic que causa cutell llarg, encara que no tingui cap símptoma i encara que l'electrocardiograma sigui normal, està recomanat que aquest individu, degut a només que té la mutació, ha de ser tractat amb beta-bloquejants. I després doncs, hi ha formes de cutell llarg, sobretot el QT3, doncs, que està causat pel canal de sodi, que pot causar doncs, molta mort sobtada, i en aquests individus se'ls recomana, sobretot, doncs, que se'ls implanti un desfibril·lador. Per tant, ens permet guiar una mica la teràpia i la prevenció d'acord als problemes genètics. Ens permet identificar, com us he dit abans, els no portadors, aquells individus que pensen o que es podrien estar a risc de tenir la malaltia i que quan els hi fas el defecte genètic, veus que no tenen el defecte genètic, quan els hi fas l'estudi genètic, perdoneu, veus que no el tenen el defecte genètic i, per tant, en aquell moment pots descartar que aquests individus tinguin la mateixa malaltia que la persona que té el defecte genètic. Això no vol dir, alerta, que això no vol dir que no es morin mai sobtadament perquè podrien tenir un altre defecte genètic, però almenys la malaltia causada per aquell defecte genètic està descartada. I com us he dit abans, també ens permet estalviar recursos simplement perquè els estudis genètics, a mesura que també van passant els anys, es van fent més brats i per tant està ajudant moltíssim a nivell de complementació de proves clíniques. Però què ens fa falta actualment a nivell d'estudis genètics? Bé, primer que ens fa falta, dos minuts, primer que ens fa falta, primer de tot, és una prova genètica, ja acabo, una prova genètica ràpida, o sigui, ens interessaria molt poder fer els estudis genètics ràpidament, en setmanes, o sigui, fer les proves genètiques tardem mesos actualment. Ens interessaria tenir una prova genètica efectiva, el que utilitzem actualment és molt efectiu, però és lent. I per tant, doncs, necessitem una cosa doncs, que sigui efectiu i ràpid, tan efectiu com el que tenim actualment, però que a més sigui ràpid. Que sigui un preu raonable. Si jo agafo un individu que ha fet una mort sobtada i li miro el síndrome de Brugada, doncs bé, ens pot costar 1.000 euros. Però, esclar, després, si agafo un individu que no tingui un diagnòstic clar, aquell pacient que ve a la consulta i et diu anava amb cotxe i m'he despertat a la cuneta. I es desperta a la cuneta, ha perdut el coneixement i després li fas totes les proves clíniques i no li trobem res. Bé, aquest és l'individu en el qual li haurien de fer tot, però és que fer-li tot voldria dir doncs 8-9 mesos de treball per un laboratori, més tot els reactius i tot plegat, bé, no sé ni què pot costar, 80, 90, 100.000 euros. I per tant, no és cost efectiu. Aquests són tots els gens, i aquí ja me'n falten perquè a mesura també que van passant, això deu ser una diapositiva de fa 2 anys i ja n'han sortit més, són tots els gens que ens caldria analitzar per aquells individus que no tenen un diagnòstic clar. Per tant, són tots aquests gens que n'hi ha al voltant de 60 i per tant això és pràcticament impensable que pugui ser mai cost efectiu. Però estan sortint xips de diagnòstic i un dels xips de diagnòstic que ha sortit és un que està específic de mutacions, o sigui, han agafat totes les mutacions associades a mort sobtada que han estat descrites a la literatura científica i els han posat en un xip i fan aquest xip. El problema d'aquest xip és que actualment, encara ara, quan nosaltres fem estudis genètics amb un individu, el 70% de les mutacions que trobem són mutacions prèviament desconegudes, per tant, que no estarien en el xip. Per tant, encara ara és massa prematur utilitzar un xip basat en mutacions. És un xip que és fàcil de fer, tecnològicament no té cap repte, no, o sigui, es pot fer fàcilment si tens amb una companyia, no és car de fer, però no és un xip que sigui encara útil per la mort sobtada. El xip que està sortint a punt de sortir ara, en el proper mes i mig, és un xip amb el qual hem estat treballant amb una empresa de Barcelona, la gent d'IAC, i que s'instal·laran doncs, segurament aquí al parc en els propers mesos, i que és un xip que permet fer exactament el que fem nosaltres al laboratori, però amb un xip. O sigui, seqüenciar de la A a la Z tot el gen per descobrir les mutacions conegudes prèviament, les mutacions desconegudes prèviament, i per fer un cribratge de tot el gen, exactament el que fem al laboratori. Però en vez de tardar 8-9 mesos, aquest xip analitzarà 26 gens associats a malaltia elèctrica, a mort sobtada de causa elèctrica, en 2-3 setmanes. Per tant, ens permet guanyar molt temps, la mateixa efectivitat i sobretot, tenir una visió més global perquè analitzem tots els gens de cop i també, per suposat, a nivell de cost, molt més rentable, molt més rendible. Rentable no, rendible. Acabo amb les dues últimes diapositives, Joan. Una de les grans preguntes que ens anem fent, i precisament han sortit aquesta pàgina del diari que no havia llegit sobre els estudis genètics, és a veure si haurien de fer estudi genètic als atletes. El problema, la mort sobtada en els atletes és una cosa extremadament rara, però que té un impacte mediàtic impressionant com és normal. I per tant, doncs, la mort sobtada de l'Antonio Puerta, d'en Dani Jarque, doncs, cada any genera aquest debat. Haurien de fer estudis genètics. I per exemple, doncs, a l'Atlètic de Madrid estan fent estudis genètics a tots els jugadors de l'Atlètic de Madrid, i ara vaig llegir en el diari, en una revista ahir que em van enviar, doncs, que també, doncs, es faran estudis genètics a tots els atletes del Comitè Olímpic Espanyol que vulguin. Bé, només unes dades americanes, que són els que remenen millor, doncs, tota la part dels atletes a nivell, doncs, de beques i poder entrar, doncs, a carreres universitàries. 73% d'aquells que fan esport als 5 anys ho deixen als 13. Menys d'un 1% dels estudiants de batxiller reben beca esportiva per anar, doncs, a college, per entrar, doncs, a estudis superiors. 5,2% dels atletes de batxiller participaran a competicions quan arriben, doncs, al college. Estic parlant d'Estats Units, eh? Un de cada 6.000 estudiants de batxiller acabaran a la NFL i un de cada 30.000 acabaran a la NBA. Per tant, estem veient aquí que desenvolupar estudis genètics per tots els atletes, un ha de decidir quan es podrien fer, perquè, esclar, l'estudi genètic, el resultat genètic el tens, serà el mateix quan tinguis 5 anys que quan en tinguis 20. I per tant, el que t'has de plantejar és quan els faries, si els vols fer, i si realment això podria arribar a ser cost efectiu, perquè, esclar, si un de cada 30.000 acaben a la NBA, segurament fer anàlisis genètics als 16 anys no té cap sentit, perquè els que acaben a la NBA només serà un d'aquests. Què ens permet, quins possibles resultats podem tenir amb aquests estudis genètics? Atletes que no han tingut mai símptomes, estic parlant d'atletes que, com els de l'Atlètic de Madrid, que estan bé i que no han tingut mai cap problema, i els hi fem estudis genètics. Podem tenir tres possibles resultats. Un, que identifiquem una mutació, això vol dir que han de deixar l'esport, comencem per aquí, malgrat que no hagin tingut mai cap símptoma, el qual ja és discutible. Dos, un resultat negatiu, o sigui, no es troba mutació, això no vol dir que no tinguin risc de mort sobtada, perquè actualment podem descobrir el 40% de les mutacions que causen mort sobtada en els individus que tenen una malaltia associada a mort sobtada. En aquells individus que no tenen malaltia associada a mort sobtada, perquè són individus del carrer, no ho sabem, però pràcticament un resultat negatiu no descarta que aquell individu no tingui un risc de mort sobtada. I després, el més important, que trobis quelcom que no puguis explicar. I quan parlem de canals iònics, sempre podem fer estudis electrofisiològics, estudis elèctrics, per veure com la mutació causa la malaltia, però quan parlem de malaltia de proteïna sarcomèrica, les que causen miocardiopatia hipertròfica, displàsia o la que causen dilatada, és molt difícil fer estudis funcionals, acabar de deduir amb estudis funcionals que allò realment és una mutació. Per tant, que ens trobem amb una variació que generi un dubte, i que això, doncs, què vol dir? Que aquell individu, primer de tot, ha de deixar l'esport fins que s'hagin fet els controls, els 400 controls, clar. Els controls amb una persona d'aquí no és difícil, però si estem agafant, per exemple, un atleta del Comitè Olímpic, aquest que acaba de treure, doncs, la medalla d'or en atletisme, que ve de no sé si de Nigèria o del Camerun, vol dir que has d'anar-te'n allà, agafar de la mateixa zona geogràfica 400 controls sense la malaltia i fer l'estudi genètic. Clar, això representa un any, dos anys, com a mínim, com a mínim. Això vol dir que ha de deixar l'esport mentre es fa això. Clar, són unes implicacions que s'han de tenir en compte. Com veieu, cap dels resultats és bo. Està clar que si identifiques una mutació, deixar l'esport li pot salvar la vida, per suposat que sí, però esclar, el risc, o no, la possibilitat de trobar una mutació és molt i molt i molt i molt baixa. Només acabo amb aquesta diapositiva. Aquest és en Michael Phelps, 8 medalles d'or l'any passat, o fa dos anys en els Jocs Olímpics. Va començar a entrenar als 11 anys, neda 84 quilòmetres cada setmana, 5 hores al dia, 7 dies per setmana, descansa un dia a l'any, que és el dia del seu aniversari. Esclar, ara digueu-li a aquest home peix, perquè no sé ja si això és un home o és un peix, digueu-li a aquest tio que als 18 anys, als 20 anys, després de portar 7-8 anys a dintre l'aigua, li fas estudi genètic i dius: noi, tens una mutació i segurament hauràs de deixar l'esport, o tens una variació, has de deixar l'esport fins que sapiguem de què va. Clar, és molt complicat tot plegat. Per tant, els consells, i amb això acabo, és, primer de tot, que la mort sobtada ens permet fer una diagnosi i una confirmació, ens permet identificar individus a risc per adoptar mesures preventives i de teràpia, mesures també decisions de descendència, ens permet identificar individus sense risc perquè no tenen la mutació en una mateixa família, i ens permet també acabar deduint que en els atletes sobretot hauríem d'incorporar els estudis genètics en aquells atletes simptomàtics, aquells que han fet algun símptoma, tipus de la Red, el jugador del Real Madrid que va perdre el coneixement, o amb aquells amb història familiar, aquells individus que han tingut una història familiar molt sobtada, tipus Lili Thuram, que va tenir doncs, una germana que es va morir sobtadament jugant a bàsquet i que li van trobar que tenia una miocardiopatia hipertròfica. I amb això acabo. Acabo amb aquesta foto doncs, del grup, que s'ha de renovar perquè tenim gent nova i que no ens hem d'oblidar de fer. Però bé, dono les gràcies a tots plegats per la feina que fan en el centre. Gràcies.
Moltes gràcies.